Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Moltes gràcies per seguir amb nosaltres. Comencem el Tot anirà bé en aquest dimecres que ens està oferint un autèntic passeig per diverses possibilitats meteorològiques. Hem tingut pluja, hem tingut... De fet, estem tenint ara mateix sol, hem tingut xafogor, temperatures una mica més suaves que ahir. En fi, anem a veure si continuarem per aquest canvi de la... per aquest camí, vaja, de la diversitat meteorològica a les properes hores. Comencem, com sempre, amb la informació del temps i també, com sempre, amb Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni. Bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat, tot i que aquesta tarda encara podem tenir algun ruixat cap a les comarques del nord de Catalunya. Estan creixent núvols al Pirineu i Prepirineu, i aquí doncs, descartem que hi hagi ruixats i també algunes tronades, però la resta, com a molt, alguns núvols. Les temperatures que avui ja s'han normalitzat plenament seran una mica més altes de cara a demà. Demà, a Revetlla de Sant Joan, hem de parlar d'un matí tranquil, i a la tarda, novament, al igual que avui, ruixats i tempestes cap a les comarques del Pirineu, però seria sobretot tard de vespre, no tant cap a la nit i matinada. S'espera que no hi hagi ja precipitacions. Demà, temperatures mínimes com les d'avui, ambient agradable a primeres hores, però farà una mica més de calor, però sempre dintre d'uns valors normals per l'època de l'any. També cal dir que el vent que hem tingut aquestes últimes hores a molts punts de la costa, que ha estat de moderat a fort, a poc anirà disminuint al llarg de la tarda.
Gràcies, Jordi. Ens posem al davant d'una tarda que ens ofereix una portada informativa molt variada, que inclou, lògicament, l'anunci que ha fet aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de rebaixar l'IVA de la llum a la meitat, és a dir, del 10 al 5%, intentant així que finalment aquestes mesures s'acabin notant a les butxaques dels ciutadans. Haurem d'esperar, però, al Consell de Ministres Extraordinari que es farà aquest dissabte, on s'aprovi aquesta mesura, que en principi no hauria de ser l'única, i amb la que l'executiu espanyol intenta fer menys greus les conseqüències econòmiques que està comportant la guerra d'Ucraïna. Però el gran safareig informatiu del dia ens l'ha servit avui en portada al diari El País, fent públics uns àudios que demostren que l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va dirigir personalment el que es coneix ja com l'Operació Catalunya, amb la que es pretenia desgastar l'independentisme. Era l'any 2012 quan es produïa la reunió que recullen aquestes gravacions, la que formaven part el propi Fernández Díaz, l'excomissari José Manuel Villarejo i l'aleshores número 1 de la policia, Eugenio Pino. La trobada tenia com a objectiu decidir les denúncies que la Policia Nacional faria a l'Audiència Nacional contra la família de Jordi Pujol. A la gravació se sent com l'aleshores ministre assegurava en deixar clar als seus interlocutors que la trobada no s'havia produït i que ho negaria fins i tot sota tortura. Recordem que 4 anys més tard, Fernández Díaz va negar al Congrés dels Diputats conèixer l'excomissari Villarejo, qüestió que, evidentment, de manera clara, ara es veu que era mentida, que havia mentit. En parlarem d'aquí uns minuts dins la nostra tertúlia, s'ho poden imaginar. Avui ens acompanyaran Jordi Manils, Ignacio Rigau i Eva Baró, és a dir, Comuns, Partit Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, i saludarem el que aleshores era l'alcalde de Barcelona, persona propera, lògicament, per partit, a Jordi Pujol, també Artur Mas. Xavier Trias estarà en el decurs dels propers minuts de cara a valorar totes aquestes dades que hem conegut avui gràcies al diari El País, com dèiem. Però aquest ha estat un dia en el que ens han arribat bones notícies econòmiques, i això és molt interessant, després de l'informe que hem conegut que ha presentat aquest matí l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, ACABE. Diuen que aquest pot ser l'estiu de la total recuperació de l'activitat. Ens acompanya el president d'aquesta associació, Jordi Martí. Senyor Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Semblen molt bones notícies.
Doncs, efectivament, més de les que esperàvem a principis d'any, segur. Vam fer una enquesta abans de Setmana Santa i ja ens van sorprendre de les dades positives que teníem, després d'haver passat un Omicron que ens va fer així com un bany de realitat a principi d'any.
Sí.
I l'enquesta de la previsió d'estiu, doncs, encara ha millorat les previsions que vam fer per Setmana Santa. És a dir que
hi ha ganes de viatjar, vaja.
Perdoneu?
Dic que hi ha ganes de viatjar, d'agafar i marxar una mica, no?
Efectivament, tot i l'entorn macroeconòmic, que ens sembla que no acompanya massa, però les ganes de viatjar no els hem perdut, i això és molt bo. O sigui que aquell viatge que teníem pendent i que no ens deixaven fer per les restriccions i una cosa i l'altra, doncs al final sembla ser que tothom s'ha decidit a fer-lo, i així ens sembla ser que serà aquest estiu.
Està molt bé. Les destinacions estrelles he vist les habituals, no? Balears, Canàries...
Sí, en realitat és tot el que és a l'arc mediterrani, tant a curta distància nacional, que seria, doncs, això, a Catalunya, bueno, Balears, per descomptat les illes, i després pues, tot el que seria el Pròxim Orient i les costes europees, uh-huh. que també hi ha les capitals, tot i la calor, la gent doncs, també se decideix a descobrir capitals. I poder les que costen més doncs, són les de... Bueno, Estats Units, per descomptat, també ha sigut destí estrella, i el que és el tema Latinoamèrica i Àsia està costant més perquè encara hi ha algunes restriccions, els vols no s'han recuperat de tot, doncs, les freqüències aèries, i això està costant una mica més. Sí.
Imagino que vostès estan amoïnats amb els anuncis de vagues en algunes companyies aèries com Ryanair o EasyJet, no?, de cara a aquest estiu.
Sí, la veritat és que, tot i que les ventes no estan anant malament, no serà pas un estiu plàcid, precisament. Hi ha molts de factors que ens amoïnen, un d'ells són les vagues, l'altre la manca de personal, vull dir que a nivell logístic haurem de treballar de valent perquè tothom tingui les vacances que tenia previst fer, perquè realment, bueno, sembla ser que tindrem forces problemes, uh-huh. i, bueno, treballarem perquè siguin el menys greus possibles.
És interessant perquè el tema manca de personal, al que vostè feia referència, semblava inicialment només afectar el tema de la restauració. Hem vist com, efectivament, els aeroports també estan patint d'aquesta manca de mà d'obra, però també el sector de les agències de viatges estan tenint aquests problemes, no?
Sí, realment nosaltres vam bé, és una de les preguntes que vam fer, i hi ha gent que un 38% estava dient que tenia problemes per incorporar personal a la plantilla extra per aquest estiu a nivell d'agència de viatges, i com vostè diu, som molt el sector turístic en general, però altres sectors que també estan tenint aquests problemes, uh-huh. i no només a nivell nacional, sinó que a nivell europeu doncs estem veient que els nostres companys també tenen aquest tipus de problemes, o sigui que realment hi ha un problema en el mercat laboral, efectivament.
Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, ens quedem amb la cosa positiva d'aquest titular, que jo crec que és molt significatiu, total recuperació de l'activitat. Senyor Martí, gràcies per acompanyar-nos avui al nostre programa. Molt amable.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Tres i vuit minuts, des d'ara fins a les 6 en punt de la tarda, amb aquest ambient de pre-rebella amb el que estem compartint doncs, aquestes 3 hores de ràdio, i amb moltes ganes de passar-ho bé. Núria Ros, bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Com ho farem, això, avui?
Doncs un dels primers protagonistes d'aquesta nova edició del Tot anirà bé serà el director de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Marc Sanglas. Amb ell repassarem moltes de les qüestions que avui, i de fet ja fa temps, estan sobre la taula respecte a la salut mediambiental. Des de la contaminació a la ciutat de Barcelona, la polseguera que continua aixecant la zona de baixes emissions i fins a l'última hora dels incendis de Catalunya i la creixent contaminació acústica que provoca el soroll a la ciutat. Així doncs, a partir de les 4, el director de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya arriba als estudis del Tot anirà bé. I a 4:45, hora d'endinsar-nos en la lectura. Avui, el periodista Josep Martí Blanc ens apropa la figura de l'expresident de la República Txeca, Václav Havel, per fer-nos reflexionar sobre el desig absolut que amaga l'odi personal i col·lectiu en la política. I no acabarem el nostre programa sense abans saludar els nostres clients dels dimecres. A partir de les 5, a part de descobrir el més anecdòtic que els hi ha passat aquesta setmana, també els hi volem preguntar. Són més de comprar online o d'anar a les botigues físiques? I encara més, què farien si un dia anessin a un bar i els cobressin gairebé 10 euros per una cervesa? Doncs a les 5 sortim de dubtes.
O anem a fer una volta a les Rambles, i no sé si 10, però vaja, déu-n'hi-do, eh? S'hi apropa força. Gràcies, Núria.
A vosaltres.
No tornar. Directament un no torna, no? Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Com li paguem bé o li cobrem bé, doncs el Pere torna cada vegada que cal per apropar-nos a aquest resum informatiu d'aquest dimecres 22 de juny, que arrenca amb una previsió, no, Pere?
Sí, hi ha una previsió, i és que la Moncloa i la Generalitat intentaran reconduir les relacions aquesta tarda amb una trobada entre els ministres de la presidència, Félix Bolaños, i també la consellera de la presidència, Laura Vilagrava. La reunió és un primer pas per superar el bloqueig que hi ha entre els dos governs des que va esclatar aquest cas d'espionatge a líders independentistes. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest matí que els consellers de Junts coneixien la trobada entre la consellera de la presidència i el ministre. A més, Plaja no ha volgut augurar si de la reunió d'aquesta tarda en sortirà una data per a la trobada pendent entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però sí que ha avisat que la reunió entre presidents ha de ser útil i pràctica. I d'altra banda, és la segona notícia del dia. El govern espanyol rebaixarà l'IVA de la llum del 10 al 5%, com comentàvem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha anunciat aquest dimecres durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. L'anunci de Sánchez ha arribat després d'una pregunta del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, que en el torn de rèplica ha dit al president del govern espanyol que deixi de fer pedaços i apliqui mesures més contundents, justament una rebaixa de l'IVA sobre el preu de la llum, que era una de les mesures que reclamava feia setmanes el Partit Popular per afrontar l'elevada inflació. És per això que Pedro Sánchez ha reclamat el suport dels grups parlamentaris en aquesta pròrroga d'aquest decret. Per la seva banda, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, ha defensat el topall del preu del gas, l'anomenada excepció ibèrica. Diu que ha estat una bona mesura. La titular de Transició Ecològica assegura que aquest topall suposa un estalvi d'entre 25 i 30 euros al megawatt hora. Això sí, ha remarcat que en el context de la setmana passada, quan es va produir la màxima onada de calor, màxima demanda, per tant, d'energia, es va, doncs, disparar el preu d'aquesta energia. Els desnonaments augmenten un 63% el 2021 respecte a l'any anterior a Catalunya. 7 de cada 10 llançaments tramitats eren per impagament de lloguer i gairebé el 20% per no poder pagar la hipoteca. Avui el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, ha augurat que un cop acabi la fi de la moratòria per la crisi de la Covid prevista per al 30 de setembre, les administracions es trobaran amb que hi haurà més de 6.000 desnonaments per materialitzar, una situació molt complicada. I per Sant Joan, Interior reforçarà el nombre d'efectius emergències i es prohibirà l'enlairament dels fanalets de tot Catalunya. Són les mesures que el govern ha adoptat per aquesta revetlla, que és la primera sense restriccions per la Covid-19. L'elevat risc d'incendi forestal fa que calgui extremar al màxim totes les precaucions. Es desplegaran més de 2.300 efectius de Mossos d'Esquadra, 360 més que l'any passat, i els agents rurals també faran tasques de control. D'altra banda, pel que fa a l'incendi de Valdomar, els pagesos afectats per aquest gran incendi seran compensats per les pèrdues per haver llaurat els camps i per haver evitat que es propagués el foc. L'anunci l'ha fet el president del govern català, Pere Aragonès, des del punt de control de l'incendi dels bombers d'Artesa, on ha assegurat que ja s'està treballant per oferir aquestes ajudes. L'incendi ha estat el foc més important de l'any, ha afectat unes 2.700 hectàrees i els bombers preveuen que estigui controlat al llarg d'aquest dimecres. D'altra banda, el govern espanyol també ha anunciat avui que declararà com a zona catastròfica les àrees afectades pels incendis de les últimes setmanes arreu de l'Estat, incloses també les del territori català. I acabem amb una bona notícia, i és que l'aeroport de Sabadell avui ha enlairat la primera avioneta 100% elèctrica del sud d'Europa. La nau té una autonomia d'una hora i vol encetar una nova etapa en l'aviació i en la formació de pilots. El vol inaugurar ha durat prop més de 10 minuts i ha tingut com a protagonista l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, que s'ha felicitat per situar la ciutat de Sabadell com a motor del canvi tecnològic en aquest sector. L'aeroclub també ha adquirit aquesta avioneta per la formació dels pilots del futur. Amb la incorporació del Velis Electro, l'aeroclub Barcelona-Sabadell reforça també la seva aposta per una aviació elèctrica segura, sostenible i silenciosa.
Gràcies, Pere.
A vosaltres.
Després, bona tarda. Ara manquen uns segons per arribar a un quart de quatre. Fem la pausa necessària perquè vostès tinguin informació interessant i també perquè entrin al nostre estudi Jordi Manils, Ignacio Rigau i Eva Baró. Immediatament, aquí a Tot anirà bé, la tertúlia.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església. I els va canviar la vida. Ara són com germanes. S'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen dos minuts d'un quart de quatre. El cert és que aquesta temperatura una mica més agradable, no? Eva Baró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta previsió de la revetlla.
Sí, senyor. Aquest... I aquestes gotetes que han caigut ja fa un parell de dies.
Sí,
i...
aquesta cosa també de que no tenim incendi. Jordi Manils, bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
A veure si tenim una revetlla una mica més agradable, no?
A veure si ens escapem.
Que ja toca. Ignacio Rigau, bona tarda, Ignacio.
Hola, bona tarda.
Amb bons plans per la revetlla o què?
Sí. Sobretot perquè és la primera revetlla que faig com a emancipat, amb el meu nou pis.
Ah, sí?
I comprarem coca de Sant Joan. I
a quina hora hem d'estar? No, hem d'anar a celebrar-ho, això, no? No ho sabíem, que estàs emancipat des de fa poc.
Des de fa poc, perquè em caso d'aquí res i m'emancipo una mica abans.
Ah,
molt
bé.
Molt content, molt content.
Està molt bé. El dia avui té un nom claríssim, i hem de començar per aquí, no? El senyor Alberto... Jorge Fernández Díaz. El senyor Jorge Fernández Díaz, que, com saben vostès, era ministre de l'Interior, quan, i avui es demostra... va dirigir personalment el que ja es coneix com l'Operació Catalunya, que tenia com a objectiu denunciar tant Artur Mas com a Jordi Pujol, però que va esquitxant, com saben, amb molts líders independentistes, o vaja, de l'antiga Convergència i Unió, no? En realitat, era aquesta la qüestió. Recordem que el senyor Fernández Díaz, en el seu dia, en una compareixença al Congrés dels Diputats, va negar conèixer l'aleshores comissari Villarejo, cosa que avui queda demostrat absolutament que és mentida, perquè és una conversa entre tots dos, i el Jordi li ha cridat l'atenció al titular que efectivament reprodueix en hores d'ara tots els mitjans de comunicació, que és negaré, fins i tot sota tortura, que aquesta reunió s'ha produït. Tenim l'àudio, oi? Anem a recordar aquell moment.
El ministro Rosario, está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con los servidores del Estado. Está claro.
S'escolta malament, però s'escolta, eh? I es reconeix, d'altra banda, la veu del que era ministre de l'Interior, Alberto Fernández... Jorge Fernández Díaz, perdó, eh? Jorge Fernández Díaz. Jordi Manils, què?
Bueno, comencem a tenir la constatació d'una cosa que era Vox Populi, no? Que tots en parlàvem i tots ho donàvem per cert, i ara doncs, amb aquests àudios s'acaba de confirmar, que és que hi ha hagut una operació de les clavegueres de l'Estat, d'allò que n'hem vingut dient les clavegueres de l'Estat. De fet, hi ha hagut moltes operacions de les clavegueres de l'Estat els darrers anys, aquesta n'és una, i ara comencem a tenir aquestes constatacions, i bé, són uns fets gravíssims, no? Que el ministre conspiri amb poders al·legals contra altres adversaris polítics i per tant, fins a les últimes conseqüències cal esclarir tot el que hi ha hagut aquí darrere i que pagui tothom que ha fet coses fora de la llei.
Sí, perquè Eva Baró, aquí hi era l'excomissari Villarejo, però també el número 1 de la Policia Nacional en aquell moment.
Sí, bueno, una mica en la línia doncs, del que apunta el company, no? És a dir, és un episodi més. És a dir, ha arribat un punt que malauradament ja quasi no t'escandalitza, són corroboracions, no? I són confirmacions de situacions que ja has viscut, ja has vist, ja han transcendit, ja s'han filtrat, i aquesta doncs és malauradament una més que bàsicament ve a confirmar i a corroborar una vegada més doncs aquests esforços que ha estat fent de forma proactiva, de forma explícita, de forma amb iniciativa, amb tots els ets i uts per part de l'Estat espanyol, doncs, a menyscabar, a menystenir, a qüestionar, a fer el joc brut, en lloc d'entomar una qüestió política, un conflicte polític, una divergència política, com han de fer les democràcies consolidades i les democràcies madures. El que fan és, doncs, de tu a tu, dialogar, parlar, veure quin és el marc, no?, el marc legal, i com es pot modular i com es pot modificar aquest eventualment aquest marc legal, doncs, per encabir les aspiracions legítimes, doncs, de projectes polítics perfectament legítims, no? Per tant, és una constatació més, doncs, que aquesta democràcia espanyola és una democràcia low cost, és una democràcia molt immadura, molt poc consolidada, fins al punt que representants, ministres de l'interior, no?, ministres, és a dir, els principals responsables de les polítiques públiques del govern de l'Estat, no és que es prestin, és que, com aquell que diu, amb entusiasme s'arremanguen i actuen d'una forma totalment al marge del que un estat de dret hauria de permetre.
Ignacio Rigau, i després anem al telèfon. Et prego brevetat, Ignacio. Sé que, a més, aquest és un tema comut, perquè tu ets del Partit Popular,
sí.
I no ha de ser fàcil, perquè aquí sí que és un àudio, està molt clar, no?
Doncs sí que demanaré, sisplau, si vols anar a la trucada després retornar, perquè jo crec que la reflexió és una mica més gran. És cert que jo crec que el que s'ha dit el que s'ha anomenat les clavegueres de l'Estat s'ha sobredimensionat, però hi ha hagut una sèrie d'actuacions que no només són probablement il·legals, encara s'ha de dirimir aquest punt, però en qualsevol cas moralment molt reprovables i políticament molt equivocades, perquè justament atacar l'independentista, com deia... M'he oblidat el nom.
L'Eva.
Com deia l'Eva, atacar l'independentisme des d'una vessant només criminal, quan és veritat que hi havia sospites criminals, era un error. L'atac hauria d'estar, o l'entomat, s'hauria d'haver entomat de forma política. Especialment perquè els líders independentistes durant la primera fase del procés eren molt fungibles. I simplement anar a el que li diuen el character assassination, no? Els perfils concrets, no era la manera. De totes maneres,
jo voldria... t'agraeixo la generositat, de veritat, perquè imagino que té ganes de seguir parlant i respondre, evidentment, el que han estat els arguments que hi ha ara, però és que tenim el telèfon de la persona que aleshores era l'alcalde de Barcelona, persona a la que, a més, aquest tipus d'investigacions van acabar esquitxant en negatiu, uns anys més tard. Senyor Xavier Trias, com està? Bona tarda.
Hello, bona tarda.
Com va la vida, senyor Trias?
Molt bé.
S'ha sorprès és molt aquest matí quan ha escoltat aquests àudios o què?
No em sorprèn gens. És a dir, escolta, és una cosa que ara tenim molts àudios, però això ho sap tothom. És a dir, a mi el que em sorprèn és que això portem molts anys que ho sap tothom i les persones que han organitzat això no estan a la presó.
Creu que això contribuirà a fer justícia?
No. Jo crec que no. Jo, sincerament... estic molt decebut amb l'actuació de la justícia amb aquest tipus de coses. Jo he viscut el meu cas, escolta, m'ho he portat a la justícia, m'he carallat contra el diari que ho va publicar, m'he carallat contra el Ministeri de l'Interior i al final pues, no passa res. O sigui, els jutges pues, acaben dient que el Mundo publica això perquè és una informació que rep d'una font teòricament fiable, que és el Ministeri de l'Interior... I quan et querelles contra el Ministeri de l'Interior, et diu que les proves que tens són d'uns àudios que són unes gravacions que teòricament pues, són unes gravacions que no se sap qui les ha fet i, que, i per tant que no serveix com a prova. I el resultat final aquest, i el resultat final, que a mi encara em decep més, és que no veig una actitud potent pues, de la gent dels partits, els socialistes, no entenc la posició, no hi ha una posició forta pues, de la gent del PP, i el resultat final és que, escolta, el senyor Jorge Fernández Díaz...
Sí, senyor Trias.
El senyor Jorge Fernández Díaz està tot tranquil, el senyor Jorge de Moragas està d'ambaixador a Filipines, de premi, i la senyora Alicia Sánchez Camacho pues, continua també fent política, és a dir, que és una absoluta vergonya.
Yeah. Creu que es continuarà estirant del fil? Perquè aquí el que tenim ara és una investigació periodística, una sèrie de filtracions. Vaja, algú tenia aquestes gravacions i algú li ha interessat posar aquestes gravacions avui a córrer entre la premsa, no?
Bueno, sí, és a dir, al final tothom utilitza tot, jo crec que és molt trist i, bueno, jo crec que és un desastre, tot això és un desastre. Això el que indica és que les coses no van bé i que és molt greu, però jo ho trobo gravíssim, que es puguin que es puguin fer coses com les que s'han fet. És a dir, en el meu cas ja és sorprenent que siguin capaç d'inventar-se una cosa per fer-te fora, pues jo crec que és gravíssim. Això, en un país normal, acaba amb gent a la presó, com a mínim.
Ja. Veurem fins a on arriba aquesta història. Avui hem sabut que el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha presentat aquest dimecres una denúncia a la Fiscalia contra l'expresidenta del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, i l'excomissari Villarejo, per haver-lo espiat. Recordem que aquests àudios que també vam escoltar que posaven especial èmfasi en la figura del senyor Giró per la seva posició en aquell moment com a màxim responsable de la Caixa, no? En fi, senyor Trias, que venim d'una època molt complicada, entre unes coses i unes altres, i veurem fins on ens porta tot això.
No, una època complicadíssima, i ens porta pues, que, si volem canviar les coses, l'aposta per la democràcia ha de ser clara. Una cosa és que hi ha diferències polítiques, però el que no es pot és admetre que passin coses com aquestes. Jo crec que és una vergonya. No pot existir. En un país normal això no ha d'existir.
Ja. Senyor Trias, en qualsevol cas sempre és un plaer escoltar-lo, de veritat. Moltíssimes gràcies per haver-te la trucada de Ràdio Estel. Gràcies.
Gràcies.
Passi bé, bona tarda. 3 minuts i 2 quarts de 4 hores, Ignacio. La reflexió que vulguis.
Sí, jo crec que, com dic, potser la intenció, la raó d'estat més o menys entesa o ben entesa, tant del Ministeri com de totes les persones que es van involucrar a l'Operació Catalunya, jo crec que no era errada. Jo crec que era la correcta en el moment que tota una regió institucionalment, i a part verbalment, era part del discurs independentista, proposa la desobediència i fins i tot el trencament de les normes estatutàries i constitucionals. I entenc que l'enfrontament ha de ser total, no només en el camp polític, sinó també en el camp criminal. De fet, l'Operació Catalunya ens va permetre també accedir a la informació que l'expresident Pujol tenia comptes a l'estranger, comptes que el seu origen, no, l'origen d'aquests diners, encara està per esclarir, però no té bona pinta. Ara bé, recórrer a certes tècniques o fins i tot recórrer a certs personatges com és el comissari Villarejo, jo crec que és un error. És un error no només, com dic, polític, sinó també és un error de concepte, és un error moral. Jo crec que és el que va sorgir en aquestes revelacions, en aquestes declaracions, i sempre sota l'ombra de dubte, que és qualsevol cosa que hagi filtrat o que hagi gravat per al comissari Villarejo, crec que apunten a un tipus d'estratègia que no era la correcta. Intentar, com dic, per exemple, en el cas del senyor Trias, fins on sé, l'operació era legalment correcta, jurídicament correcta, simplement va ser una operació que van enganyar la policia. Yeah. Van enganyar, crec que era la Guàrdia Civil, la que estava involucrant tot això, i van obtenir una informació que era falsa i que no es podia contrastar. L'error en aquest cas era tècnic, és un error clar, perquè s'hauria d'haver pogut contrastar aquesta informació i no s'hauria d'haver utilitzat aquesta informació políticament, i ho dic així de clar.
Jordi, demanaves la paraula, imagino que Eva Baró també voldrà dir la seva.
No, jo he dit a la primera intervenció que és una de moltes operacions que han emparat aquestes clavegueres de l'Estat, i que hem de saber fins a quin punt amb la connivència o amb el desconeixement de determinats dirigents polítics en cada cas. I aquesta setmana n'hem tingut una altra, aquesta setmana que va acabar ahir amb la dimissió de la vicepresidenta valenciana Mònica Oltra, no? És una operació claríssimament orquestada per fer caure una dirigent política, sense proves, la pròpia fiscalia diu que no hi ha proves, etc. No? Llavors també això ens porta a una reflexió sobre l'assenyalament i l'exigència que s'està posant sobre la taula a qualsevol dirigent polític, no? On els teus opositors, els teus adversaris et poden denunciar i només pel fet que et denuncien i un jutge amic admet a tràmit aquesta demanda o aquesta querella, ja has de renunciar a tots els teus càrrecs i deixar en una posició de debilitat el teu projecte polític, no? Crec que com a societat hauríem de reflexionar sobre això, perquè sovint cometem l'error, crec, d'alegrar-nos en quan el que plega és un adversari i llavors lamentar-nos quan el que li toca plegar és un que ens agrada, no? A Catalunya el moviment independentista ha patit aquestes clavegueres reiteradament. Espanya Unides Podemos ha patit una persecució brutal.
El Partit Popular també, Jordi.
Bueno,
Paco Camps ho sap sol.
El que passa és que...
tots els càrrecs.
Sovint, Ignacio...
I va ser precisament Mònica Oltra, una de les que va hostigar la dimissió.
Normalment por fuego amigo i per batalles internes entre els diferents clans.
Però si és dolent, és dolent. Ja sigui por fuego amigo o ja sigui por fuego enemigo.
Sí, sí. En el cas de Camps, en tot cas, va ser absolt perquè les proves no resultaven concloents i perquè havien prescrit algunes de les coses. No perquè es determinés que no havia...
El cas és que al cap i a la fi
crec que no ens toca debatre els casos concrets, però sí que aquesta reflexió sobre l'exigència que estem posant sobre els nostres responsables polítics i la facilitat que tenim a dia d'avui per carregar-nos representants polítics electes per la ciutadania, em sembla que ens ha de convidar a tots els que tenim alguna responsabilitat a pensar-hi una estoneta, si més no.
Eva.
Jo crec que estem aquí barrejant una mica conceptes i coses que podem subscriure, eh? Algunes de les, dels comentaris crec que no acaben d'encaixar amb el que estem parlant ara mateix. És a dir, sense més lluny, crec que l'Ignacio apuntava que tenia tot el sentit una operació d'aquestes característiques, al marge que s'hagués pogut fer malament, etc. Recordem que això, si no vaig confosa, aquest àudio són del 2012. No hi havia hagut un 1 d'octubre, faltaven 5 anys per un 1 d'octubre, el procés estava començant, i el que hi havia hagut més dramàtic eren 3 manifestacions importants. La del 10 de juliol, em sembla, del 2010, que va coincidir... va ser la reacció directa a la sentència del Tribunal Constitucional que retallava l'Estatut, i després la via catalana, no recordo exactament. És a dir, a veure... No estava passant res a Catalunya més enllà de que la gent expressava les seves opinions polítiques i es manifestava perquè estava exercint el seu dret de manifestació. I era del tot injustificable, també ho és, amb el 2017, amb tot el que va passar el 2018, però és que el 2012 ni tan sols no havia començat a haver-hi pràcticament res. Per tant, em sembla força sorprenent que intentem justificar una operació d'aquestes característiques. Dos, molt, evidentment, molt a la línia i molt d'acord amb el que deia l'alcalde Trias, no? I és aquest joc brut, el joc brut a l'Estat espanyol surt gratis. El joc brut contra els independentistes surt gratis. Llavors, vagin sortint àudios, vagin sortint filtracions, vagin sortint informes, vagin sortint articles ja publicats fora de l'Estat espanyol, per tant, per gent que no té cap interès especial ni cap interès particular i que són referents periodístics de primer nivell que han guanyat el Pulitzer. Això no té cap tipus de repercussió. I, per tant, què fa això? Doncs atia la impunitat. És a dir, escolta, n'hi ha uns que poden desplegar, jugar brut i fer tota mena de triquiñuelas que mai, per A, per B, per C, per J, per K, mai acaben pagant, mai se'ls acaba castigant, ni mai se'ls acaba posant al davant de la justícia. Per tant, això socava absolutament la confiança que es pugui tenir amb la justícia, no? I el que genera és una indefensió, una percepció i una sensació d'indefensió, sobretot pels perfils polítics o pels activistes polítics que poden considerar-se dissidents en la mesura en que estan defensant una opció política totalment legítima i transparent, perquè, escolta, això és el que portem nosaltres en els nostres programes electorals des de fa molt de temps, i això no ha representat cap problema. Per tant, si jo ho porto en un programa electoral, jo entenc que he de poder-me manifestar, he de poder-ho defensar, i el 2012, insisteixo, no havia passat res de res. Per tant, una cosa que jo en aquest sentit volia dir, és un episodi més que s'ajunta al cas Pegasus, és una situació, no? Una notícia més que s'ajunta als 1.500 causes obertes. S'estima que hi ha unes 1.500 causes obertes contra polítics, contra activistes, per fet de ser independentistes. S'estima que hi ha ben bé uns 3.000 dissidents o persones que estan implicats en aquestes causes. I ahir mateix, una qüestió interessant, i ja vaig acabant, és que va sortir un seguiment de l'informe Silevix. Silevix és un relator de Nacions Unides que fa un seguiment de la qualitat de les democràcies en termes de respecte als drets humans del Consell d'Europa. No és qualsevol coseta i tampoc no és un... és Consell d'Europa. I bàsicament el que ve a venir, el que ve a dir, és reprendre a l'Estat espanyol, perquè fa 6 mesos que hauria d'haver desplegat, corregit tota una sèrie de mancances en termes de democràcia i en termes de respecte als drets humans, que evidentment no ha fet i que evidentment seguirà fent, no?
Ignacio.
Ja no ho, dic, no ho diu Esquerra Republicana, és l'informe Silevix, relator de Nacions Unides, que crec que es mereix un prestigi, no?
Quines mesures concretes?
Ja te l'enviaré, jo no me les sé de memòries, però creu-me que són d'Ermes Tomar.
Jo poso en quarantena aquest informe, perquè aquest informe al final el fa un diputat, sí, que és un diputat de Letònia,
del Consell... Que sigui de Letònia?
No, hi ha moviments i diputats
de Letònia. Tu també és d'algun lloc, clar.
Aquí, vull dir, i que és el Consell d'Europa, no és el Consell Europeu. Ho dic perquè tendim a confondre el Consell Europeu amb el Consell d'Europa. El Consell d'Europa és una institució amb un poder més aviat petit, escàs.
Sí, sí, però, el poder el tindrà petit, però...
Que tot és rellevant, Eva, no vull dir que no sigui important, però bueno, posem-ho en la seva justa consideració, al mateix nivell que molts altres informes que s'emeten cada 2x3 que diuen coses semblants de Catalunya, que també ens...
També ens esmenen. Repressió a Catalunya?
No, per exemple, la Universitat de Göteborg, Eva, la Universitat de Göteborg, analitza la qualitat de la governança de tota Europa...
Estem parlant de repressió, estem parlant d'una altra història.
Aquest informe...
No fem tres converses alhora.
Aquí distància eterna.
Hem escoltat el Jordi, hem escoltat a la Eva, àmpliament, a la Lito, sí, sí, de l'Ignacio. Endavant, Ignacio.
En primer lloc, també hi ha un informe, per exemple, a la Universitat de Göteborg, que identifica Catalunya com la regió europea amb pitjor nivell de governança. I no per això desfondrem tot el sistema institucional català. De la mateixa manera que jo crec que tampoc s'ha de desfondre tot el sistema institucional espanyol per casos concrets i a part casos ben diferents. Per exemple, el cas Pegasus, i ho hem repetit moltes vegades en aquesta tertúlia, hi ha una part que pot ser molt inacceptable, com per exemple les escoltes a advocats, i una part que pot ser perfectament raonable, i de fet té l'aval de la llei i del Tribunal Suprem, que és les escoltes a parts del govern català, que en aquell moment estaven participant o semblava que hi havia connivencia entre el govern català i un moviment clarament disruptiu com era Tsunami Democràtic. I això són parts que un estat ha de defendre's a si mateix. I l'estat, per defensar la seva seguretat, l'ordre públic, necessita recórrer justament a la transgressió de certs drets fonamentals. Justament per garantir la resta de drets fonamentals. Dit això, el cas, per exemple, de les clavegueres de l'estat, que també crec que és un cas que interessadament s'ha exacerbat en aquesta mateixa tertúlia, també, per exemple, comparar les clavegueres de l'Estat amb el cas de Mònica Oltra, crec que són dos comparacions que simplement no procedeixen. En cas de Mònica Oltra podem parlar que hi ha una certa incultura jurídica a Espanya que assimila la investigació amb una imputació, cosa que no és tècnicament correcta, i que en qualsevol cas unes certes formacions polítiques van promoure unes normes ètiques tan exigents que quan se les han d'aplicar a si mateixes, doncs els semblen malament.
Sí, sí, però que tu comissaris de la policia actuant al marge de les instruccions que tenen.
Però en el cas de Mònica Oltra, no.
I tant, i tant. Mònica Oltra, no. Els informes que diuen que Mònica Oltra no va atendre les reclamacions. Qui pot saber si la vicepresidenta d'un govern està atenent o no està atenent un recurs sobre el seu exmarit? Qui ho pot saber, això? Qui ha investigat de forma il·legal, per ser curós, jo diria il·legal, qui ha investigat de forma il·legal els documents de la conselleria, els ordinadors...
Un esquema de responsabilitat que requeia sota la responsabilitat de Mònica Oltra, però no entrarem al cas concret. El cas concret, per exemple...
És la teva que t'investiguin il·legalment?
No, mira, dins de la pròpia conselleria, si és la teva responsabilitat tutelar determinats casos, està dins del teu àmbit de competència.
El vicepresident o vicepresidenta de qualsevol govern es revisa un per un tots els expedients de la seva conselleria.
I Jordi, fins i tot, diguem que aquests informes tenen un origen il·legal. Per això està la justícia, per dirimir si la prova és correcta o no, o procedeix o no. Dit això, i el cas en concret de Jorge Fernández Díaz, com dic, jo crec que la intenció, la raó d'estat hi és... És fins i tot comprensible, fins i tot el 2012, perquè 2012 hi ha un viratge molt clar d'Artur Mas cap a un... on Abraham abraça, fins i tot més endavant, intenta abraçar electoralment l'independentisme, hi ha i és normal que hi hagi certa preocupació, especialment en un moment de crisi econòmica, institucional, i 2 anys més tard, crisi fins i tot a la monarquia, i és normal que l'Estat intenti respondre. Respon d'una manera que jo crec que és excessiva, i en alguns casos, simplement, no surt la paraula en català, però torpe. Torpe. Això no li treu ni un pessic de la... De responsabilitat moral, per un costat, hi ha coses que no s'haurien d'haver fet, tal qual, però tampoc de la comprensió que des d'un estat que ha de defendre's a si mateix ha de prendre totes les mesures possibles. I alguna d'elles, doncs, molt...
Estem 20 minuts de les 4, podem seguir, si voleu, jo no tinc cap problema. És evident que no ens posarem d'acord en aquesta qüestió, són punts de vista completament diferents. Us queda alguna cosa que tingueu ganes de dir?
Molt breument, que està clar que qualsevol estat té com a objectiu perpetuar-se com a estat i, per tant, defensar la seva integritat, però ho ha de fer sempre dins de la llei de la que ell mateix s'ha dotat, i per tant fer coses fora de la llei no hauria d'estar a l'abast de cap dels estats. I que denunciar això claríssimament no vol dir que a l'operació Catalunya no hi hagués un trasfons real. És a dir, hem sabut posteriorment que tot el que es buscava sobre la família Pujol, o una gran part del que es buscava sobre la família Pujol, és veritat. És veritat que hi havia un clan Pujol, és veritat que hi havia una estructura de corrupció estructural que ha estat instaurada en aquest país i a les administracions públiques d'aquest país durant dècades, i ara, no, per haver estat víctimes d'una mala praxi evident i claríssima, no vol dir que haguem de perdonar-li els pecats al clan Pujol i tota la corrupció que han permès i que han dirigit durant dècades. No, Eva, és que pots anar
que
fent
seguim,
així.
És que seguim barrejant
pots
coses.
Pots anar fent així perquè ara ser independentista et dona la pàtina de poder fer el que et roti, perquè llavors dius és que Espanya em persegueix.
No, però manifestar-me no, mira, sí que puc. He de poder manifestar-me si
ja
sense ser considerada.
Però si no paria de manifestar-me, tot el dia de manifestació.
Bueno, com si avui està tota la nit.
Clar, però llavors no diguis que no et deixen manifestar-te.
No, perquè llavors em comencen a considerar dissidència política i llavors els senyors del PP, saps què fan? Ells justifiquen la repressió i la persecució doncs, de la dissidència política, perquè clar, ja estem, hi ha un viratge
jo
aquí.
No dit,
ja, però no m'ho diguis. Nosaltres nois, ens han perseguit.
Parlar, sisplau, els bueno, que jo us he respectat.
Sí, però és que anaves fent cares no, i gestos bueno, mentre es parlava.
A veure, porto mitja cara tapada, tampoc és que hi faig moltes més cares de les que veus.
La resta la tens molt expressiva, deixa'm que et digui.
Ja ho sé, però bueno, estem a la ràdio. Vull dir, el pobre senyor. Digues. Jo penso que és una mica alarmant, no?, que justifiqui la persecució de la dissidència, perquè sembla que no sé qui ja està defensant una cosa que pot... jo crec que a la fi no justifica els mitjans. Per tant, em sembla una mica bastant alarmant que se segueixi atiant i justificant aquest plantejament, i em sembla igual d'alarmant, també t'ho he de dir, que d'alguna forma, doncs, bueno, ho contemporitzeu, i bueno, les coses
no
són així, i llavors el Pujol,
que,
i vinga, anem a fer l'olla ben...
Sento haver-te d'interrompre, Eva, però és que no he dit això ni molt menys.
Bueno,
és el que tu vols fer veure...
Igual que el meu gest, també tu te l'interpretes.
No, tu vols fer veure que els independentistes esteu sols i no teniu la solidaritat de ningú. Jo he fet les meves dues primeres intervencions dient que em sembla una barbaritat que l'Estat hagi fet això, que s'hagi permès i que qui ho hagi fet ha de pagar. I no puc ser més clar dient això.
Això sí.
Ara bé, això no li dona un salvoconducto a la família Pujol.
Però és que ningú parla de la família Pujol.
No, però ho engloba tot amb aquesta idea de dissidència. Que Jordi Pujol era un dissident de l'Estat.
Bueno, un dissident fiscal.
És que, però per què aquesta insistència en parlar del Pujol? Si aquí està parlant del Pujol, si estem parlant aquí de...
Parlàvem aquí de les...
Repressió Catalunya, repressió... En aquell moment,
la investigació era contra Pujol. Bueno, o sigui, tot això del que estem parlant avui era contra Pujol i Artur Mas.
És que barrejar-ho, em deies abans, barregeu coses.
Atacar directament o fins i tot com si fos una espècie de... Que en el fons una mica ho era, no? I de fet està tornant a ser-ho el president Pujol, l'expresident Pujol, com si fos un líder espiritual, no? I mort el perro, mort la ràbia. El crec que va ser políticament molt, molt equivocat, perquè no és així, mai ha estat així el moviment independentista, però criminal legalment, a cap i a la fi, vam trobar uns fets que s'estan demostrant que són veritat i que resultaran en la condemna que resultin del president Pujol.
A mi em sembla bé que s'hi
de fet, el propi Parlament va retirar els honors.
Per què s'ha de fer d'amagat? Per què has de fer joc brut? Si tu creus que tal
polític... Hi ha cert tipus d'investigació que s'ha de fer de forma secreta fins que després es trasllada a un jutjat i es converteix en pública.
Escolta, hi ha certs tipus d'investigació, sobretot la fiscal, que pot fer amb molta discreció, però per les causes, no? Per les vies transparents i per les vies legals. És a dir, hòstia, així és com ha de funcionar.
Però la investigació, per exemple, del clan Pujol no ha discorregut en cap moment per una via il·legal.
És que això era una investigació política, no jurídica. Aquest és el problema.
Però va arribar a fets reals. Vam arribar a... Mira, no entraré al debat si estava políticament motivada o no, però va arribar a fets que són real, que són veritat, i que han obert a un calaix de molts secrets durant molt temps del govern convergent, i que en qualsevol cas estan radicades en la realitat. I és que hi havia uns diners a l'estranger que el propi president Pujol va confessar, i que, vull dir, fins i tot el propi Parlament de Catalunya, de forma unànim, va retirar-li els honors. El que no admetré és que hi ha una causa general contra l'independentisme. Tu mateixa, Eva, per exemple, no tens cap causa judicial oberta, que jo sàpiga.
Gràcies, però llavors, no? Com que no, jo no estic imputada, puc afirmar
prova,
que no hi ha una causa general contra l'independentisme.
Prova que no és que la idea, que la ideologia no és el fet fonamental que fa que t'obri una causa judicial o no, sinó si en persecució d'aquesta ideologia comets un crim. Suposadament. De fet, d'aquestes 1.000 causes judicials, hi ha algunes que simplement s'estan arxivant o s'està sobreseint. Moltes denúncies que va presentar en el seu moment la policia, simplement perquè no estan suficientment provades, estan fent que s'absolgui els independentistes que estaven, en aquest cas, encausats. Però va, que l'estat de dret funciona. De
fet, si tu mateix ho estàs dient.
Però anem a veure, com pot ser que l'estat... És que no, una cosa i la contrària no pot ser. Es que no, com no pot ser que l'estat espanyol sea un arma de repressió perfecta que tiene a 1.000, 6.000 identificados i a la vez les absuelva el mismo? Para meter el miedo en el cuerpo. No, és perquè tenim un estat de dret que funciona i que simplement quan no està fonamentada una denúncia, quan no està fonamentada una querella, doncs no es condemna ningú.
Aquesta és l'explicació que a tu et sembla perfecte, i és que no ens posem d'acord. Aquesta és l'explicació que tu dones. Obrir una causa que no està prou fonamentada per acabar arxivant el 80%...
Mira, jo et donaré la raó. Jo et donaré la raó que les causes judicials penals haurien de ser molt més breus. I que, de fet, a la conclusió que arriba el jutge que acaba absolent, que fa poquet vam tenir un parell de causes, no?, que es va absoldre a uns manifestants que van cometre alguns aldarulls. Val. Hauria d'arribar molt més ràpid
amb acusació judicial de la Generalitat de Catalunya.
Això també és veritat, però hauria d'arribar molt més ràpid. Però la mera investigació, la mera obertura d'una causa judicial no es pot simplement considerar repressió. L'actuació normal dels òrgans judicials, que hauria de ser molt més ràpida, és veritat, no és repressió. Perquè si Catalunya alguna vegada és independent, si Catalunya alguna vegada és independent, tindrà també els seus òrgans judicials i també hi haurà una llei penal, entenc. I si algú la incompleix, què? La Generalitat de Catalunya reprimirà...
Una causa oberta, no, quan n'hi ha 1.500 i tot resulta que són...
Hi ha una causa general contra els robatoris?
Escolta, jo t'he estat escoltant.
Hi ha una causa general contra els robatoris?
Però que si independentista és il·legal. Si independentista és un delicte, perquè robar sí que ho és, però si independentista
ho és... No, però és el que dic.
Doncs per què fas el paral·lelisme? Si és que tu mateix t'estàs fotent a dir...
Però ets tu la que fas el paral·lelisme. Vull dir, el fet que hi hagi 1.500 és igual... És igual. I el fet connector és que tots portaven una estaladeta, és igual.
Però tu no et sembla
estrany que hi hagi 1.500 causes? L'important és si havia un trencament de l'ordre públic...
Contra independentistes.
Què?
Perquè a tu no et sembla estrany, això? No et sembla gens estrany?
No em sembla gens estrany, comunament, massiu, massivament organitzat, que, a part, crida a la desobediència, de tant en tant cometi, suposadament, algun delicte.
1.500 causes, eh?
Sí, què? Saps quantes causes obertes hi ha per... contra, no sé, robatoris en domicilis?
És una mica...
No, el que passa és que aquí sí que acceptaré una mica l'argument d'abans de l'Eva, que sí que hi ha un treball de l'Estat contra aquells que el qüestionen. I en aquest cas, durant els darrers anys, el moviment, un dels moviments que més ha qüestionat l'Estat és l'independentisme, i l'Estat ha perseguit totes les accions de l'independentisme, algunes amb més raó i d'altres sense cap mena de raó. Igual que fa uns anys hi havia 400 i pico de causes contra sindicalistes, doncs perquè... I podíem parlar d'una causa de l'Estat en l'època de José María Aznar contra el sindicalisme de classe. Pues, potser sí, passa que no se'ns donava tanta cobertura mediàtica i no era el tema que estava a totes les tertúlies tots els dies, però hi havia 400 i pico de sindicalistes amb causes obertes per haver defensat els drets dels treballadors i les treballadores. I en cada moment de la història, doncs hi ha moviments que qüestionen més l'Estat i són, evidentment, més perseguits. Sí, sí. O sigui, jo això no dic que no, jo això estic d'acord. I que l'Estat es defensa? Doncs també, clar, evidentment, tots els estats es defensen. Sempre que sigui dins la llei i dins els marcs comuns, a mi no em sembla malament, cadascú defensa la seva posició i l'Estat es defensa amb el dret, sempre i quan aquest dret sigui just i els acusats tinguin dret a la legítima defensa i que aquesta defensa sigui escoltada amb objectivitat i que els jutges, diguéssim, tinguin la deguda imparcialitat per resoldre aquests casos. Mm-hmm. Cosa que estem veient que en alguns casos no es dona.
Jo no sé en quins casos no es dona. De fet, hauries de ser més precís, però aquí estarem d'acord. Per suposat, s'han de dotar d'uns drets al justiciable. Això és veritat, no hi ha cap mena de dubte. Però, per exemple, Eva, Hi ha 1.200 famílies que han presentat una denúncia per l'aplicació del 25% en castellà, del castellà a les aules. No vull obrir un altre debat. Són 1.200 famílies represaliades perquè han d'acudir a la justícia? Són 1.200 famílies represaliades per la Generalitat perquè no atenen els seus drets lingüístics?
És que no és veritat que no s'atenen els seus drets lingüístics, perquè la Generalitat, el Departament d'Ensenyament i el Consens Social, en aquest sentit, i si vols ho deixem perquè és un tema que tampoc no tocava, però té com a objectiu garantir...
Sobretot perquè, com no acabem d'escoltar, vull dir, és que obrim melons sí. sense tancar-los, i sí, és el que sap greu d'aquesta història, no? En fi, jo em pregunto aquestes coses. Sabeu que m'estava plantejant tota l'estona? Això és extrapolable a tot, a l'Estat, a la Generalitat, a tot, no? Quan l'actuació d'uns acaben esquitxant tota la imatge, no? És a dir, hi ha un estat? O quants estats n'hi ha? Hi ha un govern de la Generalitat? Quants governs de la Generalitat n'hi ha? És a dir, clar, no? S'estava pensant tota l'estona en aquesta història, no? Mm. Perquè, efectivament, no, aquesta gent per mi fa un mal horrorós, més enllà de qualsevol altra història. El senyor Albert, el senyor Jorge Fernández Díaz li ha fet un mal a l'estat, sí. que és dels que, efectivament, fan créixer el nombre d'independentistes. Vaja, perquè dius, però com és possible que en un estat de dret hi hagin converses d'aquestes característiques, vull dir, més enllà de qualsevol altra història, no? Ho dic perquè sovint aquells que són els grans defensors de les causes, en una banda i l'altra, acaben sent moltes vegades els grans perjudicials de les mateixes, no? Perdoneu-me, sabeu que jo normalment no opino, però en aquest cas em sembla tan evident aquelles gravacions, aquelles paraules, allò que es diu, no? I penses... Ostres, estem anant en contra d'allò que ens passem la vida defensant, no? Això és una autèntica vergonya. En fi, estem a 10 minuts de les 4. De què voleu parlar? Tenim...
Humanes.
Tenim el COE. Teniu, no us, mira, us faig el merdol dia. No? De primer tenim el COE. Val? De segon, que a mi quasi que em ve més de gust, hi ha aquesta reunió entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol. Jo crec que podríem anar per aquí, no? Com ho veus, Eva? Amb quines esperances veus que el govern va cap allà?
Esperem que a l'enèsima, ja anava a dir la tercera, no, però tampoc la quarta, no, que l'enèsima pugui anar a la vençuda i que aquest sigui el principi doncs, de la possibilitat de començar a assentar una relació una mica més estable, més assenyada, més de confiança i comencem a reconstruir, perquè la política va d'això, en gran part, de tendir vincles, de tendir confiances i, per tant, d'intentar, des de les divergències legítimes i des de les discrepàncies legítimes i des de la defensa de projectes polítics diferents i diversos, es puguin arribar doncs, a acords i es pugui fer bona part dels camins que hem de recórrer junts, doncs els puguem fer junts i de la forma més positiva per part de tothom. Tant de bo això sigui una mica al principi d'això que et dic, que és a dir, han passat les eleccions andaluses, segurament ara doncs, el PSOE té una petita finestra de, no sé si dir, per respirar, no ho veig molt clar, també t'ho he de dir, però en tot cas han passat ja aquesta situació, ells han de reflexionar moltíssim i en part han de reflexionar en relació a quina és la seva relació política amb les forces polítiques que els han anat donant suport i que els han escoltat i que han estat al costat quan ha calgut tirar endavant doncs, uns pressupostos, una investidura, etcètera, etcètera. Per tant, bueno, reconstrucció de la confiança, tant de bo sigui això.
Què et sembla, Ignacio?
Bé, la confiança es va trencar, segons el que ens diuen els propis partits independentistes, les persones que s'asseuen a la taula de negociació arran del cas Pegasus i, pel que sabem també, els independentistes no estan satisfets en com s'ha resolt, si és que el podem donar per resolt, el cas Pegasus. Jo no sé què pretenen en aquest reescalfament de les relacions, perquè amb dues parts, si volen negociar d'alguna cosa, han d'estar, en primer lloc, disposades a disposar, és a dir, a tenir alguna cosa que cedir, tenir alguna cosa que oferir, i en un segon lloc, a que hi hagi marge de negociació. I en aquest cas jo crec que la culpa la té més el govern Sánchez que el govern de la Generalitat, perquè és molt clar que vol el govern de la Generalitat, perquè ho diu constantment, no? Amnistia i autodeterminació. Però el govern Sánchez ha jugat molt habilidosament amb aquesta taula de negociació a simplement no oferir res. I no dic que estic obligat a fer-ho, però en el moment que convoca una taula de negociació, simplement hi ha d'haver-hi un marc negocial, i en aquest cas no el tenim. Per tant, a mi em sembla un acte de política una mica
baix. Recordem que avui no és la taula de negociació, la taula de diàleg la que es reuneix, sinó que és una prèvia entre la consellera de la presidència i el ministre de la presidència espanyol, no? I vaja, d'alguna manera tothom pensa que és la prèvia a la trobada que han de tenir els presidents espanyol i català, no? Jordi,
jo crec que és una molt bona notícia que intentem tornar a la via del diàleg. Crec que precisament la reunió d'avui va d'això últim que deia l'Ignacio, que és de preparar l'agenda del que s'ha de debatre i del que es pot disposar o no en aquesta taula de diàleg. I en qualsevol cas, respecte a les reflexions que feia la Eva, hi estic d'acord amb pràcticament tot el que ha dit, però hi estic d'acord quan parla del PSOE i d'Esquerra. En aquesta taula no es reuneix el PSOE i Esquerra, reuneix el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. I han de representar els interessos dels ciutadans d'Espanya i dels ciutadans de Catalunya. Ho dic perquè legítimament Esquerra Republicana defensa el seu projecte i vol parlar d'amnistia, d'independència, d'autodeterminació. Però els ciutadans de Catalunya també volem que es parli de les rodalies de Renfe, que es parli de la inversió en carreteres, que es parli de què carai passa amb els Jocs Olímpics, que no en parlarem, però què passarà amb això, i de tantíssimes altres coses, no? I crec que són molts i moltes els que volem que en aquesta taula es parli de més coses que de la independència o de l'amnistia, eh? I crec que seria intel·ligent el president de la Generalitat si ho planteja com una taula de diàleg bilateral entre el govern català i el govern espanyol i no com una taula entre independentistes i Pedro Sánchez.
Totalment. De fet, aquesta és la prèvia, una mica l'avançadilla. Hi ha diferents espais on el govern de la Generalitat, com bé deies, estic molt d'acord, doncs interlocuta amb el govern de l'Estat i viceversa. Hi ha espais diferents per tractar temes diferents. És veritat que n'hi ha un d'ells, que és potser el més... un dels que en parlem més, no?, que és la taula de negociació, que sí que es focalitza i se centra específicament, o aquesta és la voluntat, que se centri específicament en la resolució i els passos que es poden fer envers la resolució del conflicte polític. I, per tant, doncs allà parlem d'independència o s'hi ha de parlar, perquè no s'hi ha parlat pràcticament, perquè només s'hi ha reunit un cop, és cert, amnistia, etcètera, etcètera. Però després hi ha altres espais, que són els espais bilaterals, que és on realment s'han de parlar totes les qüestions, començant, per exemple, doncs, per una notícia que aquests darrers dies ha marcat molt l'actualitat, no?, que és el tema dels incompliments en infraestructures i com això realment és un greuge i és un llast pel país, per l'economia del país, per la mobilitat de les persones, que és un dret bàsic, no? Les persones ens hem de poder moure per mil qüestions, una qüestió de llibertat de moviments, i per tant jo entenc que això, vaja, així és com ho entenem, és la prèvia per veure com rearranquem d'alguna forma els diferents espais de diàleg, perquè no siguin uns espais, diguem, espuris molt estètics, sinó que puguin aprofundir en aquelles coses que preocupen evidentment a la ciutadania de Catalunya, i això també inclou, sense anar més lluny, també la qüestió del conflicte polític, que recordem que hi ha una xifra, un indicador, que és que hi ha un 80% de la ciutadania, és un indicador que es manté bastant estable al llarg del temps, que volen que hi hagi una resolució dialogada i que no sigui unilateral ante el conflicte polític. Per tant, també és una qüestió en grandíssima mesura que preocupa també la ciutadania i també ha de tenir el seu espai específic al marge d'altres qüestions. Per tant, sí, totalment d'acord.
És interessant això del 80%, eh? És molt interessant, perquè en aquest 80%, simplement fent un cop d'ull al CEO, hi ha gent que és independentista i hi ha gent que no és independentista. Clar. Per tant, aquí el diàleg ha de ser multilateral. És a dir, i inclou un diàleg també dins de Catalunya, segurament, perquè tot aquest 80% estigui representat, no? És interessant. El tema no està a l'ordre del dia, però m'ha vingut al cap mentre t'escoltava. Aquest tema l'haurem de parlar un dia, no?
Quants altres consensos socials, no?, arriben a aquesta magnitud?
No, si no t'estic... No t'estic anant ni una mica en contra, eh?
Sí, vull dir que, per posar-ho en valor, no?, que realment no hi ha moltes altres qüestions que aglutinin tant de consens.
Què en penses?
La veritat és que s'arriba a aquesta xifra d'una forma una mica, crec que, tramposa, perquè simplement s'agafen la majoria de partits independentistes, més els partits sobiranistes, com poden ser els comuns, i en qualsevol cas això... Arribar a una resolució negociada, no necessàriament, que és com s'ha interpretat moltes vegades des de l'espai independentista, significa passar per un referèndum. Significa arribar a una resolució que no impliqui poc menys que la intervenció de l'autonomia catalana, que vull dir, això jo tampoc voldria, no?, la intervenció de l'autonomia catalana com a única solució, perquè no ho seria. Va ser necessària en un moment, però no seria una solució. L'únic més o menys interessant és que hi ha un 20% de gent que opta per una resolució unilateral i que està molt bé, està molt bé, que no sé de quin espai són, no sé, aquests 20% són independentistes o no independentistes, però que està molt bé que s'hagin apartat, no, aquestes opcions que van estar a la taula durant molt de temps.
Probablement hi ha dels dos en aquest 20%, no?
Segurament.
Segurament. Aleshores, a quina hora hem d'estar, Ignacio?
Com?
Demà, home. Demà, home, la inauguració.
Digue'ns quan, on, no sé, informa't.
Sobre les 7 és a Rubí i no s'acaba.
Sobre les 7 a Rubí, si vols fer una convocatòria pública...
Jo m'he quedat amb lo del casament, també.
Tothom a casa...
Ah, però tu vols anar al casament. Ah. A tu ets dels que t'agraden anar a casaments?
A mi m'agrada molt anar a casaments.
Ah, sí?
Molt anar a casaments.
No m'ho puc creure, això.
Sí, sí,
ah, sí?
A religiosos també.
Ah, on te sigui.
I per què no?
Jo a celebrar la vida, l'amor i la festa i tal.
La iglesia que más brilla es la que quema, suele ser lo que digo.
Ah, no, mira, jo... Jordi, no ho diu, això.
Això és un prejudici.
No, sí, és un prejudici.
Encara es talla la corbata? Encara es talla la corbata dels casaments? Ja no. Què?
Jo no
l'ho
faig.
No,
la meva no. Em vaig casar fa 4 anys i la meva corbata va arribar intacta.
Va intacta, molt bé, molt bé. Quan et cases?
23 de juliol.
23, això, d'aquí 4
anys. D'aquí res.
Encara tindrem... En què cau? En dissabte, diumenge?
Dissabte.
Llàstima, perquè si fos en directe, de dilluns a divendres, portem una unitat mòbil.
Coincideix amb el Congrés Provincial del Partit Popular.
Em sembla que acabem el dia 2, abans de marxar, el dia abans. Et trucarem, ja t'ho dic ara. Bueno, espero veure't aviat. Abans, vull dir. Ignasi, Eva, Jordi, un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, són les 4, ens posem al dia i de seguida una entrevista interessantíssima amb un home que jo no sé com li dona el dia per tanta cosa. Tornem de seguida. Fins ara mateix.